Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Bona nit. Em dic Carles Porta i us explicaré crims. O dit d'una altra manera, la cara fosca de les vides de molts dels nostres conciutadans, de les víctimes i dels butxins. M'ajudarà la Lídia Orriols, que investigarà i farà entrevistes. Bona nit, Lídia.
Bona nit, Carles.
I el Sergi Cotilles, que posarà la banda sonora al programa. Tot a punt, mestre?
La veritat és que no gaire, però si tu tens controlat, jo estic tranquil.
Doncs tots tranquils. I les dramatitzacions i les veus que donaran vida als documents les dirigirà la Dolors Martínez. Gràcies, Dolors.
Oh, gràcies a tu. Encantada de seguir amb tu treballant i formar aquest equip que tenim de Tor, tots junts.
Hem deixat un llistó molt alt. L'haurem de mantenir. També tindrem algun col·laborador que ens ajudarà a analitzar per què matem. Els nostres relats no tindran pressa. Ens agraden els detalls. En diem relats de no ficció. Els nord-americans ho van batejar com a true crime. Treballarem amb la realitat i més sovint del que voldríem, potser ferirem sensibilitats i remourem moments dolorosos de la vida d'algunes persones. Us demanem disculpes per endavant. Intentarem ser sempre respectuosos i fidels a la realitat. En els moments que farem recreacions de diàlegs estaran sempre basades en els testimonis reals o en el que surt als sumaris. El que nosaltres us explicarem ha passat de veritat. La nostra primera història explicarà el crim de la bibliotecària de Sentmenat. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Em dirigeixo a tu que m'escoltes. És de nit. Estàs dormint en un barri poc sorollós, amb poc trànsit. Imagina't que vius en un bloc de 4 pisos d'alçada i que de matinada, mentre estàs dormint, sents un cop molt fort. És un cop un soroll que sembla més que un cop. Una cosa estranya. T'ha despertat, però com que no repeteix i continua el silenci de la nit, no t'ha desvetllat i et tornes a dormir sense donar-li més importància. Fins i tot podries pensar que ho has somiat. Això és el que va passar al bloc de pisos del número 48 del carrer Calvet d'Estrella de Sabadell la matinada de l'1 al 2 de desembre del 2001, ara fa 17 anys. L'endemà, a les 9 del matí del diumenge 2 de desembre del 2001, el senyor Alfredo Morales, que vivia al tercer primera, va sortir al balcó de la part del darrere. Ja saps que hi ha molts blocs de pisos que pel davant donen al carrer i pel darrere donen a un pati interior que pot ser de la mateixa finca o no. Doncs el senyor Morales va sortir al balcó de darrere, que molts veïns aprofiten per estendre-hi la roba, i va mirar cap baix, cap al fons del pati. Ell vivia en un tercer i el fons del pati li quedava un pèl lluny. Aquell home, que s'acabava de despertar i recordava el soroll que havia sentit a la nit, va veure una persona immòbil a terra. Semblava que estigués despullada, però no ho tenia clar. Des del tercer pis, que en realitat és un quart, perquè hi ha principal, no ho veia prou clar i es va haver de fregar els ulls. El que sí que estava clar és que allò era una persona i tot feia pinta que estava morta. I el senyor Morales va trucar a la policia.
Policia, dígame.
Potser perquè era diumenge, o vés a saber per què, la policia va arribar a les 12:48, o això és el que consta a l'informe firmat pels quatre agents que hi van anar, és a dir, dues patrulles. Per entrar al pati on era el cos, van haver de passar pel carrer del costat, pel número 93 del carrer Güell i Ferrer. Aquesta zona és al barri de les Termes de Sabadell i molt a prop de la plaça Montserrat Roig. La primera impressió dels veïns i dels policies va ser que es tractava d'un suïcidi. Van suposar que aquella persona s'hauria llançat al buit i hauria mort quan va impactar contra el terra. Però no correm. I mirem bé. Aquells quatre agents de la Policia Nacional escriuen un primer informe del que veuen. I l'informe descriu això.
Mujer tendida en decúbito supino, con piernas flexionadas hacia atrás, con la cabeza flexionada a la izquierda y totalmente desfigurada la cara, en medio de un charco de sangre. Que la mujer tendría entre 30 y 40 años, de pelo moreno, raza blanca, complexión normal, totalmente desnuda y presentado lo que parece signos de quemaduras a la altura de donde porta ropa íntima. Así como parte del cuero cabelludo también se encontraba quemado.
Decúbito supino, és a dir, panxa en l'aire. I fixeu-vos que primer escriuen totalmente desnuda i dues línies més endavant diuen que sembla que hi ha signes de cremades donde porta ropa íntima. Ja sabeu, gent que m'escolteu, que en les investigacions els detalls són molt importants, però com es recullen aquests detalls en els informes també és molt important. Primer cal veure'ls i després cal descriure-ho tot amb la major precisió possible i sense contradiccions, perquè l'anàlisi de l'escena d'un crim és una de les principals proves que poden ajudar a resoldre aquell crim. Continuem amb el primer informe que es va fer el diumenge 2 de desembre del 2001. Els policies diuen això.
Que en las labores de investigación, los agentes localizan en la azotea del 48 de calle Calvet Estrella, en la barandilla de la misma, unos mechones de pelo del mismo color que los de la finada, los cuales se encuentran con las puntas quemadas. Así como en la repisa de esta azotea es hallado también un trozo de cerilla sin usar.
Cabells y un misto sense utilitzar. Més coses.
Que en las labores de filiación de la fallecida se entrevistan con varios vecinos, dando todas las pesquisas resultado negativo.
Això vol dir, senzillament, que cap dels veïns que van trobar coneixia aquella noia ni havia trobat a faltar ningú a casa seva. Els policies aconsegueixen una llista de tots els veïns de l'immoble. Després parlarem dels veïns. Ara continuem amb la policia. Es fa càrrec de la investigació l'inspector Gabriel Formoso, que també fa un informe i diu que el fa a les 14 hores, a les 2 del migdia del mateix diumenge dia 2. Fem, però, un primer repàs dels horaris.
Repassem. El cop s'ha sentit a les 4:45 de la matinada, el cos sense vida s'ha vist a les 9 del matí, els primers policies han arribat a les 12:48 i l'inspector que portarà la investigació arriba a les 2 del migdia.
Escoltem ara en què es va fixar l'inspector. Diu que el lloc des d'on sembla que ha caigut la dona, es parla clarament de caigut i no que l'hagin llançat o empès, és la terrassa del immueble contiguo Calvet Estrella 50-52. I comproven que en aquesta terrassa hi ha restes de cabells calcinats i altres objectes sense determinar, també calcinats. Recordeu que en el primer informe diuen que troben les coses al terrat del número 48 i en l'informe de l'inspector, fet dues hores després, els elements cremats es troben al terrat del número 50-52. Aquestes dues terrasses estan separades per un mur de mig metre d'alt. No és difícil saltar-lo. És important aquesta, diguem-ne, disfunció. Les restes de cabell i de coses cremades eren a la terrassa de l'edifici número 48 o a la terrassa del número 50. Els policies en els informes no hi donen més importància. Ja veurem si després això de les adreces es complica. Continuem amb aquest informe. L'informe de l'inspector diu que trobe
una cabeza de cerilla rota y otra apagada.
Y atenció,
y sus ropas bien amontonadas con las botas en un rincón de la terraza.
Lo de la cerilla rota es podria interpretar com que es va voler encendre i es va trencar aquell misto. Lo de la roba és una altra cosa. Ara es diu que el cos d'una dona jove, de 20 a 25 anys, de 1,56 m, morena, amb cabells llargs i dues cicatrius d'intervenció quirúrgica no recent. Ara, en aquesta segona descripció del cos, es diu que la meitat superior del cos estava en decúbito prono, és a dir, panxa a terra, i la meitat inferior, maluc i cames, estava mirant amunt. Donen més detalls que no cal destacar, però que demostren clarament que el cos d'aquella pobra noia estava desmanegat. També afegeix detalls, aquests sí, que són importants. L'inspector que fa l'informe, anomenat tècnicament diligència, fa la suposició que el cos, mentre queia, devia haver rascat amb les baranes d'alguns balcons perquè tenia parts del cos, braços i plexe solar amb erosions. El plexe solar és aquest punt que hi ha entre la panxa i el pit. L'inspector de policia també va observar que hi havia moltes agulles d'estendre roba esteses al costat del cos. En l'informe de l'inspector s'hi donen un parell de precisions que semblen demostrar, i això és important, que la part del cos de la noia que primer va impactar a terra va ser el cap, més concretament la cara, i especifica que estava totalment fracturada. A més, l'inspector descriu més detalladament que la noia tenia numeroses quemadures en parte del cuero cabelludo y altres parts del cos con brazos y esquena y, atenció,
apreciándose la silueta o tatuaje del sujetador totalmente carbonizada.
El mateix passava amb la marca de les calces. En la descripció del cos trobat, el policia suposa que la noia té els canells i la columna fracturats i afirma que
no se aprecian signos externos de violencia, forcejeo, defensa o de possible intervenció de terceres persones.
Repassem els detalls, que ens ajudaran a veure coses.
A la terrassa del número 50-52 del carrer Calvet d'Estrella de Sabadell hi ha la roba de la noia, cabells, cabells cremats, altres objectes també cremats, i dos llumins, un de cremat i un altre trencat, sense cremar. Al cos de la noia hi ha cremades al cap, als braços, a l'esquena, i es veuen marques de cremades a les vores que marquen la roba interior. Al voltant del cos hi ha moltes agulles d'estendre roba, suposadament arrossegades pel cos al caure.
Més coses. L'informe de l'inspector de policia, firmat a les 2 del migdia del diumenge 2 de desembre de l'any 2001, també diu que es van trobar cabells en altres balcons i en una antena de televisió que hi havia a la terrassa, i fa èmfasi en el fet que damunt d'una cadira troben la roba de la finada. Però en aquesta part de l'informe diu amontonada. S'ha menjat el concepte bien amontonada. Però ara l'inspector destaca que les peces de roba
desprenden un fuerte olor y se encuentran impregnadas de alcohol o bebida alcohólica.
I fa una descripció detallada de la roba, amb les marques i tot. Cita, per exemple, uns pantalons beige, tipus texans, amb dibuixos de floretes. Finalment, el policia explica que la porta de la terrassa del número 50 té la clau al pany i la del 48 està tancada. Repeteixo, la terrassa del 50 té la clau al pany i la del 48 té la porta tancada. La cosa curiosa és que, si bé queda clar que la porta que té la clau és la de l'edifici número 50 i la roba era la terrassa del número 50, el cos ha caigut davant del número 48 i la policia se centra en els veïns del número 48. No s'investiguen els veïns del número 50, o almenys no s'investiguen profundament i no consten als inicis del sumari. La llista de veïns que aquell desembre de 2001 vivien al número 48 del carrer Calvet Estrella de Sabadell inclou 9 persones.
Als baixos, Pedro Sánchez, de l'empresa Yesos Fersan. El principal primera, Marcelo Benac. El principal segona, Xavier Llorca. Primera, Núria Codina. I la llista va seguint fins als que viuen al tercer, que són el senyor Alfredo Morales, que és qui ha avisat la policia i que viu al tercer primera, i la senyora Montserrat Careta, que viu al tercer segona.
Retingueu aquest nom, Montserrat Careta, la veïna del tercer segona. I continuem. Aquell diumenge 2 de desembre, a les 2 del migdia, mentre a Sabadell l'inspector Formoso redactava el seu informe i es fixava en els detalls que envoltaven el cos de la noia trobada morta, a 36 quilòmetres de distància, a Mataró, un pare estava molt preocupat perquè no sabia res de la seva filla i feia 24 hores que no contestava el telèfon. El Joan havia quedat a dinar el dia abans, dissabte, amb la seva filla Helena, de 27 anys, que treballava de bibliotecària a Sentmenat i vivia a Sabadell, sola, en un pis de lloguer. L'Helena no es va presentar al dinar a Mataró i no va dir res, ni va trucar, cosa que en ella no era habitual.
Justament l'Helena, si alguna cosa era una persona molt organitzada.
Joan Jubany, germà de l'Helena.
Molt puntual i molt compromesa. Vull dir, si havies quedat amb l'Helena, a tal hora, a tal lloc, l'Helena era a tal hora i tal lloc. Vull dir que no era gens habitual. A més, jo mateix després vaig descobrir la quantitat d'activitats que portava i lo ben organitzades que les tenia, i sempre era el lloc amb qui havia quedat i dedicava el temps que fos sense estar neguitosa o semblar neguitosa perquè després tenia una altra cita o havia quedat amb algú altre. Vull dir que era en aquest sentit era una persona infal·lible.
El pare, aquell dissabte a la tarda, va trucar a la biblioteca i una treballadora, la Cati, li va dir que aquell dissabte l'Helena feia festa. El pare va trucar a la mare de l'Helena, la Maria Dolors, de qui estava divorciat des de feia 25 anys, però amb qui mantenia bona relació. I la mare de l'Helena tampoc no en sabia res de la filla. En aquella època, encara que sembli estrany, no tothom tenia telèfon mòbil. El pare, el dissabte dia 1, ja estava preocupat. Estava parellat amb una dona de Sabadell i a la tarda Joan Jubany va anar a Sabadell i va tornar a trucar diverses vegades a casa de la seva filla. Una filla, recordem, de 27 anys i que viu sola de fa temps. Total, de moment no ha anat a dinar amb ell. S'havia de preocupar més el pare? Com sabrà el pare on és i què ha passat amb la seva filla Helena? Ho sabrem de seguida. Ara tornem al diumenge. A mitja tarda del diumenge dia 2, els informes redactats per la policia entraven al jutjat número 3 de Sabadell i el magistrado juez don Manuel Horacio García Rodríguez firmava una interlocutòria. És allò que en castellà es diu auto, obrint diligències prèvies, és a dir, ordenant una investigació perquè...
Los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal.
I demana que es faci l'autòpsia al cadàver, un cadàver que en aquells moments encara no s'ha identificat. Amb la roba no hi havia cap mena de carnet que permetés saber qui era. Al vespre, a les 9, el cor del Joan Jubany es va disparar de tensió. Va rebre una trucada d'una tal Isabel, que va dir que era amiga de l'Helena.
Digui'm.
Hola? És el pare de l'Helena Jubany.
Sí, sóc jo. Qui la demana?
Em dic Isabel. Sóc amiga de l'Helena. És que havíem quedat ahir a les 6 de la tarda i no va venir.
Ahir dissabte?
Sí, ahir a les 6. I l'he trucada, però no m'agafa el telèfon. He trucat a una amiga i ningú sap res d'ella. Per això el truco, per si vostè en sap alguna cosa. És que estic una mica...
Sí, sí. Jo també estic patint.
El pare va agafar les claus del pis de la filla i se n'hi va anar. Al pis del carrer Francesc Layret de Sabadell no va trobar res estrany. El llit estava per fer, però això en una noia de 27 anys que viu sola no es podria considerar un detall d'alarma. I va tornar cap a casa. El diumenge dia 2, el cos d'aquella noia sense identificar va dormir al dipòsit de cadàvers de Sabadell mentre a Mataró un pare no podia dormir perquè no sabia on era la seva filla de 27 anys i no sabia què més podia fer. L'Helena havia intentat ser periodista. De fet, havia estat becària al diari El Punt de Mataró i col·laboradora de la televisió de Mataró. Era una noia estimada i atrevida.
Jo era cap de secció del Punt del Maresme, un diari que es va crear només per cobrir la comarca del Maresme des de Mataró.
Saúl Gordillo, director de Catalunya Ràdio.
I a Mataró hi havia un militant independentista molt actiu als Maulets, que després va ser de la CUP, que és el Joan Jubany, que era molt inquiet i que feia moltes accions al carrer, però en canvi la seva germana, una tal Helena Jubany, era molt calmada, molt tranquil·la i una molt bona noia. Va donar la casualitat que estan en el Punt, ella va venir a fer de becària en el diari. I el record que tenim és molt positiu i ho va fer molt bé i diguéssim que no era una persona que es feia estimar i que no va generar mai cap problema ni que nosaltres penséssim que pogués estar involucrada en cap problema. La relació va ser bona en aquella estada en el diari com a becària. En aquella època hi havia el Manuel Cullàs, el Josep Maria Flores i altres companys del punt, diguéssim, fent de caps. I després, quan se'n va anar a Sabadell i va fer de becària, de bibliotecària a Sant Manat, ja li van perdre la pista.
Després de l'experiència com a periodista, alguna cosa va passar a la seva vida que va decidir canviar de ciutat i de feina. Va anar a viure a Sabadell i va començar a fer d'auxiliar de bibliotecària a Sant Manat i, quan podia, feia de contacontes. Li agradava molt. Escriure i explicar contes era el seu hobby. L'Helena Jubany Lorente havia nascut el 27 de febrer de 1974. Per tant, aquell mes de desembre de 2001 estava a prop de complir 28 anys. El pare, el dilluns, va tornar a trucar a la biblioteca de Sant Manat i ara va parlar amb la directora, que li va dir que l'Helena ja no havia anat a treballar el divendres 30 i que aquell dilluns dia 3 tampoc no s'havia presentat. Allò va ser decisiu i, davant la preocupació i la falta de notícies, a 9:15 del vespre del 3 de desembre del 2001, Joan Jubany va anar a la comissaria de policia de Sabadell, acompanyat de la mare de l'Helena i de la directora de la biblioteca. Volien denunciar la desaparició de la seva filla, Helena. El pare portava fotos de la noia, les va ensenyar als policies i un dels agents va veure que la roba que la noia portava posada en una de les fotos, concretament els pantalons beige tipus texans amb floretes, eren iguals que els que havien trobat el dia abans a la terrassa del carrer Calvet d'Estrella. Com que ara tenien el nom de l'Helena Jubany, els policies van buscar els arxius del DNI, on sabeu que tenim tots l'empremta del dit índex, i la van comparar amb l'empremta que havien agafat del dit índex de la noia morta. Comparant les dues empremtes, es va veure una coincidència total. La noia trobada morta al pati interior del carrer Calvet d'Estrella número 48 de Sabadell i que havia caigut des del quart pis sense roba i amb cremades en diferents parts del cos era l'Helena Jubany. Ningú, i menys els seus pares i la seva família, podien entendre res.